We must not allow our creative protest.
No hem de permetre que la nostra protesta creativa degeneri en violència física. Un cop i un altre ens hem d'elevar a les altures majestuoses d'oposar-nos a la força física amb la força espiritual. La meravellosa nova militància que ha inundat la comunitat negra no ens ha de portar a desconfiar de tots els blancs, perquè molts dels nostres germans blancs, com ho demostra la seva presència aquí avui, han entès que el seu destí està lligat al nostre.
Aquestes frases de Martin Luther King en aquell discurs a l'esplanada de Washington podrien ser un bon exemple, doncs, del que s'ha de fer en casos de conflicte. Nosaltres aquí portem molts mesos parlant pràcticament cada dia als mitjans de comunicació, doncs, sobre el procés sobiranista, la consulta del 9N, els estira i arronsa entre els governs d'Espanya i Catalunya, però poques vegades ens aturem a pensar com hauria de ser, com voldríem que fos una eventual Catalunya independent, com ens agradaria que estigués estructurat aquest estat, quines relacions de poder i quins mecanismes de control haurien de tenir les principals institucions per fer-lo el més democràtic possible. Una Catalunya independent hauria de tenir exèrcit, encara que fos en funcions estrictament defensives. Quin tipus d'exèrcit, integrat per quin tipus de professionals? Bé, afortunadament hi ha gent que hi pensa en aquestes coses i té propostes bastant interessants, com és el cas del professor Eduard Viñamata, director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia, senyor Viñamata.
Bon dia.
Vostè creu que Catalunya hauria de ser com Andorra o com Islàndia, països que no tenen un exèrcit regular?
Jo crec que aquest plantejament, diguem, de tenir o no tenir exèrcit no és exactament el més indicat. Jo crec que hi ha dues coses. Tots els països, totes les ciutats, totes les societats han de tenir alguna mena de sistema de garantir la seguretat. Això sí. Si no hi ha alguna manera de garantir la seguretat, és realment una imprudència o una irresponsabilitat extrema. Un dels drets fonamentals és la seguretat. Seguretat de les persones i seguretat de les societats. Ara bé, quan parlem de tenir un exèrcit o no, jo crec que el que s'ha de tenir és seguretat. Ho ha de fer un exèrcit? Sí o no, és igual. Jo més aviat el que proposo, un exèrcit en el sentit tradicional segurament no seria el més adient. Per què? Perquè està antiquat. És un sistema de seguretat i de defensa molt antiquat. Car, no respecta els drets humans, cosa que tots els governs normalment defensen la proclamació de drets humans, per tant no poden defensar la declaració de drets humans i després organitzar una organització destinada a destruir vides, patrimoni, etc. Per tant, l'important és quina mena de seguretat i com s'estableix. Podem posar el nom d'exèrcit o podem posar un altre nom, tenés. Però el que realment importa, des del meu punt de vista, és que aquesta seguretat no s'exerceixi, no es desenvolupi a través dels sistemes tradicionals de defensa i seguretat que normalment tenen lloc, fonamentats amb les armes i amb la destrucció de les llibertats i de les vides.
El problema és que mentre hi hagi algun país, estat, que mantingui aquestes forces armades, serà complicat no tenir-ne, que no hi hagi algú altre que no les tingui per contrarrestar-ho. És a dir, s'haurien de posar tots d'acord alhora, no?, per prescindir-ne.
No. Miri, des de la Universitat Oberta de Catalunya formem a Cascos Blaus. Cascos Blaus, en tenim unes quantes dotzenes de comandaments militars de tot el món, comandants, coronels, etc., formant-se amb nosaltres. Nosaltres els hi ensenyem a fer de militars, a fer de soldats, a garantir la seguretat i la defensa sense l'ús de les armes ni de la força. Clar, podríem dir, bueno, això és l'invent d'un professor estrany, universitari. Escolti, això està avalat per Nacions Unides. Ho fem d'acord amb Nacions Unides. Aquests militars treballen, exerciten les seves funcions sota bandera de Nacions Unides. Són militars en exercici. Estan en zones en conflicte, en guerra. Per tant, no és el que jo digui, el que jo pugui pensar. És també el que pensen Nacions Unides i el que pensen els comandaments dels cascos blaus, que n'hi ha desenes de milers al món, en zones en conflicte real. I per tant, és una coincidència que els cascos blaus justament estan desenvolupant i cada vegada més un sistema de defensa i de seguretat fonamentat en substituir les armes de destrucció per unes altres armes. Jo els dic que militars, diguem, que utilitzen armes, no?, que estan formats amb... Diu, fem el mateix, però jo tinc altres armes.
Quines?
Unes armes fonamentades en el coneixement i tècniques d'intervenció, fonamentades en el coneixement de la violència, de la guerra i del conflicte. I no són armes teòriques, són armes que s'apliquen sobre el terreny, tant en l'àmbit criminal o d'actuació policial com en l'àmbit militar. I no és perquè ho digui, sinó perquè s'està aplicant. Per exemple, el contingent de cascos blaus que s'està formant amb nosaltres, sorprenentment, s'està formant en tècniques de combat, però no violent. I són militars els que ho fan.
Què és el combat no violent?
És conèixer l'enemic i conèixer a un mateix. I actuar en Martin Luther King, en Gandhi. En Gandhi és un exemple històric, per exemple. No va utilitzar un exèrcit i va aconseguir la independència de l'Índia de l'imperi britànic. Això és un fet, no és una teoria. És a dir, i en tinc un dels professors, que és un professor de Granada, de la Universitat de Granada, que està especialitzat en tècniques de combat real, no violent.
Doni'ns un exemple recent en què s'hagin aplicat aquestes tècniques de combat no violent.
Sí, un exemple molt concret. També hi ha militars espanyols que segueixen aquest curs, i concretament un comandant, no sé si era infanteria o cavalleria, un comandant espanyol, de l'exèrcit espanyol, destacat sota bandera de Nacions Unides a Kosovo, va rebre l'ordre, estava estudiant a la UOC conflictologia, i va rebre l'ordre d'anar a un poble a desarmar la població civil armada perquè es considerava que era un perill. Aquest comandant... al final del curs han de fer un treball d'aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits. I m'explicava, diu, mira, jo vaig rebre l'ordre de desarmar una població civil armada. Diu, em vaig estar plantejant, què faig? Aplico els protocols que m'han ensenyat a l'escola militar o aplico el que he après a la UOC? Diu, i finalment em vaig decidir aplicar les tècniques de combat no violent que he après a la UOC. I em deia, diu, escolta, funcionen, eh? Jo pensava que no, però funcionen. Es va dirigir, ara estic narrant un acte militar amb una zona en guerra, no una teoria rara. Es va dirigir al poble, a la població aquesta, i va deixar la companyia fora de la població i va entrar acompanyat de tres o quatre oficials seus, desarmat, evidentment, perquè és perillosíssim. Si entres armat, primer disparen i després pregunten què vols. Va entrar desarmat.
Si vas desarmat, de vegades també.
També, clar. Llavors va entrar desarmat i, per comptes d'anar a parlar amb els que normalment porten les armes, que són els homes, va anar a parlar amb les dones. Un parell o tres d'hores d'animada conversa, totes les armes a terra. I s'ha acabat. amb 2 o 3 hores, sense baixes i sense problemes.
I què els va dir a les dones, o què li van dir les dones a ell?
Bé,
o què li van dir les dones als militars de l'altra facció?
El professor que ensenya tècniques de combat no violent és un doctor amb història i amb filosofia, però aplicat a la no violència. Llavors, es fonamenta en 2 maneres d'aproximar-se a la realitat. Una a través de la història i l'altra a través de la psicologia social. La història, hi ha molts casos de lluita, de combat no violent en contra d'un enemic superior, com per exemple Dinamarca, durant l'ocupació nazi, etc. I per tant, és una mica com un anàlisi clínic. És a dir, tenim que si ha succeït una cosa similar, en un context similar, si ho reproduïm igual, pot passar que funcioni. Hi ha un precedent. I l'altre, amb la psicologia. Els homes, normalment, degut a les nostres secrecions hormonals, estan preparats per defensar els seus. Defensar vol dir atacar a un possible enemic. Les dones estan més aviat predisposades a protegir els seus. Aquesta petita diferència fa que en ocasions hàgim de cridar a un home i en ocasions a una dona.
Per tant, l'argument potser utilitzat pel seu alumne va ser, com no deposeu les armes, això serà pitjor per tots dos bàndols, perquè hi haurà baixes en tots dos costats.
Jo no ho faria així. És a dir, això és una amenaça. I amenaçar és molt perillós. Molt perillós. A qualsevol persona que se la forma amb l'ús de les armes, la primera lliçó és a no utilitzar-les. Persones que utilitzen les armes i que sense manies. Però la primera cosa és a no utilitzar-les. És com un bomber. La primera cosa que ha de saber són els perills de provocar un incendi. Per tant, a lo millor connexions elèctriques al costat d'inflamables, coses d'aquestes. Aquesta és la primera cosa. Després ja aprendrà a apagar focs. No. Simplement va anar a parlar i a dir-los que podíem, que els exèrcits o les forces armades o els sistemes de seguretat estaven per protegir també amb ells. Ells s'armaven perquè sentien el perill de ser atacats. Tenien la percepció que podien ser atacats. Normalment, quan una persona o un grup ataca, és perquè té por. Sembla mentida, no? Perquè dius, home, tens armes, tens força, etc. Per què ataques? Perquè tenen la percepció de tenir por, de que poden ser atacats. I per això ataquen. Si no, una persona que no tingui por de ser atacat, no ataca.
Aquest exemple va succeir a l'antiga ex-Iugoslàvia?
Exacte. Concretament, durant el procés, diguem, de separació de Kosovo.
En qualsevol cas, el seu alumne li deia, provaré el que he après a la UOC. Pensava que no funcionaria, però sí que va funcionar. Per tant, diguéssim que pel que fa als estaments militars, tot i que hi ha alumnes que venen a estudiar totes aquestes tècniques a la UOC, encara hi ha un gran alt grau d'escepticisme, no? Perquè hi ha gent que encara pot pensar, doncs, que aquestes tesis són ingènues o naïf, fins i tot.
Jo no m'he trobat mai en què militars o policies tinguin aquesta actitud. Jo ensenyo fins i tot presencialment a forces de seguretat, militars, etc. I són persones, com que estan educades i estan formades i tenen com a objectiu la seguretat i la defensa, els interessa tot el que els hi puguin dir. O sigui, jo he trobat molt interès sempre per part de militars i per part de els comandaments policials d'escoltar el que jo els hi explico. Per què? Perquè es fonamenta en la pràctica, que després, en tot cas, es pot teoritzar, es pot fer literatura, etc. Es fonamenta en la pràctica. És un sistema molt més ràpid, escrupulosament respectuós amb els drets humans i molt més barat. que els sistemes tradicionals. És una mica com si avui en dia pretenguéssim doncs, aconseguir la defensa amb arcs i fletxes i llances. Vull dir, fa una mica de gràcia, no? Home, clar que poden matar, però són unes armes molt poc eficients. Les armes realment eficients en l'actualitat són les que venen del coneixement científic pluridisciplinari sobre la violència i el conflicte.
En qualsevol cas, és evident que no tothom pensa com vostè i que encara tenim molts conflictes oberts arreu del món. Tots es podrien resoldre per aquesta via? O tots. Realment hi ha algunes agressions que no hi ha més remei perquè el contrincant doncs, no està preparat per rebre aquest tipus de missatges doncs, que s'ha d'acabar responent a través de les armes?
És que no es transmeten, diguem ben bé, missatges, sinó que són tàctiques i estratègies de combat no violent, en la qual s'utilitzen una arma molt poderosa, que és el coneixement pluridisciplinari sobre l'enemic i sobre el conflicte i sobre la guerra. Jo crec que simplement els països estan seguint la inèrcia d'un tipus de seguretat, d'un tipus de defensa, i no és res més que això, és a dir, no han entrat encara. De totes maneres, aquestes tècniques són conegudes i estan, per exemple, a la Universitat Militar dels Estats Units, ho tenen en molta consideració, i el que passa és que la inèrcia fa que s'utilitzin sempre les mateixes i armes de sempre, que són els de destrucció de vides i de patrimoni i de llibertat, no? Però en l'estament militar en general hi ha interès, i de mica en mica es van introduint.
De fet, una de les idees que destaca vostè en aquests llibres que ha escrit sobre la conflictologia és que combina coneixements de moltes disciplines diferents i que es basa en la capacitat de trencar els prejudicis i de desaprendre idees. Per això li preguntava, potser, si no és necessari també que l'altra part comenci a desaprendre aquestes idees per convèncer-la amb aquestes tècniques de combat no violent?
Evidentment que ha d'haver un procés de canvi, d'aprenentatge, d'innovació molt important en la formació, en la creació de polítiques de seguretat i de defensa de tots els països. Entendre que és molt més fàcil solucionar conflictes per una altra via, per una via no violenta, pacífica, però molt contundent, que no a través dels sistemes rudimentaris tradicionals que encara són els que es priven, no? Hi ha molts casos concrets i sobre el terreny que demostren que és un sistema superior al que s'utilitza. És que fins i tot des de la filosofia de la guerra, de la filosofia militar, el que et diu és que l'organització, l'exèrcit, el que sigui, l'organització que té la capacitat d'innovar-se és el que guanya una guerra. Van guanyar, per exemple, els exèrcits quan van incorporar l'artilleria. Llavors, evidentment, la infanteria, la cavalleria, era destruïda per l'artilleria perquè podia actuar des de molt lluny. Avui en dia, la seguretat passa per una innovació que no utilitza armes de destrucció.
En canvi, ens trobem en un conflicte amb dues potències com Ucraïna i Rússia, enfrontats per una part de territori, on sembla que sigui impossible que a través d'aquestes tècniques de combat no violent es pugui arribar a alguna solució.
No s'apliquen. Aquestes tècniques no s'apliquen. Simplement s'apliquen les tradicionals, que és les armes de destrucció.
I perquè un país com Rússia, que realment té aquesta tradició i aquesta experiència en el camp de batalla, no aposta per aplicar aquest tipus de tècniques?
Segurament perquè les autoritats ho desconeixen i també perquè els comandaments militars ho desconeixen i, per tant, doncs, simplement l'únic que saben fer és treure els tancs i començar doncs, amb el combat tradicional, clàssic. Això són, diguem, tècniques o innovació en l'àmbit de la seguretat que, evidentment, està molt poc desenvolupat la seva aplicació.
Que queda molt camp per recórrer. Exacte. I més a més si tenim en compte quina és la consideració que té actualment encara les Nacions Unides, que dicta unes resolucions que molts dels països que en són membres no les acaten.
No les acaten, efectivament. I que, a més, doncs, l'acció dels cascos blaus moltes vegades està impedida o dificultada pels mateixos estats que formen part de les Nacions Unides. I per això els cossos militars de Nacions Unides estan cada cop incorporant aquestes tècniques pròpies de la conflictologia, pròpies del combat no violent, cada vegada les estan incorporant més, perquè veuen que és l'única manera de soslayar la influència dels estats per impedir la guerra tradicional, i per un altre cantó, perquè són altament efectives.
En un conflicte, per exemple, que ha estat doncs, protagonista aquest estiu, com és el d'Israel i Palestina, amb les accions militars que hem pogut veure a la Franja de Gaza, on l'odi ja està tan enquistat en tots dos bàndols, hi ha manera també d'incidir a través dels combats no violents?
Evidentment. Si coneixem com s'ha anat desenvolupant la instauració de l'odi, sabrem perfectament com tornar enrere dins d'aquesta creació d'odi i tornar a crear unes condicions de confiança i de seguretat. És a dir, quan s'estudia conflictologia, s'estudia, per exemple, com la gent s'enamora, com la gent s'odia, i, per tant, la manera de reconduir aquesta situació, en la qual els mitjans de comunicació tenen una importància molt important.
En altres conflictes, com ara el que trobem al nord de l'Iraq, al nord de Síria, on tenim un contrincant, diguéssim, com és l'exèrcit de l'Estat Islàmic, que gairebé no sabem ni qui és, com es pot actuar en aquest cas?
Bueno, respondre a això línia...
Si han trobat en casos o posen exemples en què el primer que potser que cal esbrinar és qui tenim a l'altra banda?
Sí, evidentment. Conèixer l'enemic és importantíssim. Importantíssim no tant per vèncer-lo, diguem, sinó per convèncer-lo a utilitzar altres mitjans de resoldre els conflictes. Molt important. I això és el que normalment no es fa. És a dir, com a màxim, funciona el coneixement de l'enemic, es fonamenta en informació militar sobre on són les bateries, els tancs, etc, etc. Però no exactament què els hi passa. Quin problema tenen? Diguem, els contrincants. No únicament, per exemple, en el cas d'Israel i Palestina, s'hauria de conèixer tots dos exactament què és els hi passa, quins objectius tenen, etc. I només a partir d'aquí es pot realment desenvolupar una tàctica i una estratègia adient.
Tornem al cas de Catalunya, amb el qual començàvem. Evidentment, un dels escenaris més extrems que es podria plantejar si finalment doncs, el govern de la Generalitat tira endavant la consulta del 9 de novembre, encara que estigui impugnada pel Constitucional, doncs al final, algunes veus de dintre l'exèrcit ja ho han plantejat, doncs seria que els tancs acabessin entrant per la Diagonal, els tancs de l'exèrcit espanyol, que ara sembla absolutament un disbarat, però que la Constitució els atorga doncs aquest paper, no?, de garant de la integritat territorial. En aquest cas sí que creu que s'aplicarien aquestes tècniques més de combat no violent. No estem en aquest punt, en aquest conflicte entre Catalunya i Espanya, no?
Bueno, tanquetes ja han entrat per la Diagonal, eh? Són o bé exercicis o bé, doncs, petites provocacions. Jo diria que si entressin... Primer, no ho crec que succeeixi, no crec. Per una raó molt simple. A Catalunya no hi ha un exèrcit. A Catalunya el procés sobiranista és un procés pacífic. Contra qui s'hauria d'enfrontar un exèrcit? Podrien ocupar mitjans de comunicació, podrien ocupar el govern, etc. Però no té... Avui en dia no funciona ja així. Estem dins de la Unió Europea, estem, per tant, doncs, les lleis no són únicament les espanyoles, aquí no mana únicament el govern d'Espanya, ni el govern de Catalunya, aquí també hi ha altres, hi ha, diguem, els deutors del deute públic, hi ha la resta de la Unió Europea, que en principi no volen desestabilitzar una part d'Europa, amb unes baralles que es poden resoldre per la via política, que és la que toca, la via política, no la via militar. Per tant, veig difícil que... Però si entressin, tancs el que veuríem són turistes fotografiant-se davant dels tancs fent la senyal de la victòria.
Aquí diuen alguns que tenim els trabucaires, que es veu que fan certa por a alguns regidors, però en qualsevol cas, com vostè deia, el procés és pacífic. Per tant, si per la part del govern espanyol s'optés per fer ús de l'exèrcit, el fet que aquí hi hagués una defensa pacífica, de cara a l'opinió pública, tant a la Unió Europea com a la resta del món, creu que tindria les de guanyar el poble català si fes servir aquestes armes de resposta pacífica, més que no pas un exèrcit espanyol?
Evidentment que sí. És a dir, i el cas de la Índia, i Gandhi ho demostra, i d'altres, no? És a dir, guanya qui és més fort, i qui és més fort és qui és més pacífic.
En qualsevol cas, aquestes tècniques de la conflictologia, més enllà dels conflictes polítics o territorials, també es poden aplicar en altres camps, però, com per exemple, a la família o a la parella, fins i tot?
En tots els camps. De fet, tots són guerres, grosses o petites, o entre companys de feina, o entre raons polítiques. Tots són guerres i s'utilitzen més o menys les mateixes armes. En un conflicte, no una discussió, no, sinó en un cert conflicte, l'objectiu sempre és el mateix. Guanyar. I guanyar vol dir dominar o destruir l'adversari. Llavors s'utilitzen doncs, més o menys les mateixes tècniques en tots els casos. Per tant, s'aplica sempre a tot arreu.
Per tant, és millor dominar i destruir amb paraules i amb gestos que no pas amb bales.
No, dominar i destruir no. No, de cap manera. Ni amb paraules ni amb res. Sinó, ho deia un filòsof de la guerra que havia estat tota la seva vida militar, guerrer, és de la Xina antiga, Sun Tzu, ho deia, és l'objectiu és vèncer abans d'entrar en combat.
Doncs ens quedem amb aquestes sàvies paraules de Sun Tzu. Senyor Viñamata, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Molt bon dia.
Gràcies i bon dia.